de 9 mesos que Sandra Rosell és en presó preventiva acusat de blanqueig de capital. Se l'acusa de formar part d'un entramat que hauria blanquejat diners a través del cobrament de comissions il·lícites pels drets d'imatge de la selecció brasilera. La seva defensa n'ha demanat l'alliberament en diverses ocasions, però l'Audiència Nacional sempre l'ha denegat perquè considera que hi ha un altíssim risc de fugida. Avui agraïm molt la presència en aquest estudi del Pau Molins, l'advocat del Sandra Rosell, i sobretot de la dona de l'expresident del Barça, de la Marta Pineda. Bon dia als dos i moltes gràcies per seguir amb nosaltres.
Bon dia, Jordi. Moltes gràcies.
Bon dia.
Com estàs, Marta?
Bé, estic intentant sempre estar bé, estar forta, per ajudar en el Sandro anímicament, lògicament, i per ajudar també a les meves filles, no? O sigui, no hi ha temps per decaure.
Quant temps tenen les teves filles?
Les meves filles tenen 18 i 19 anys.
18 i 19 anys?
Sí.
Com ho porten?
Gràcies a Déu ho porten bé. Tot aquell esforç que fas quan són petites per inculcar-los uns valors i educar-les, la veritat és que estic molt orgullosa perquè en aquesta situació difícil han aflorat. I elles estan a tope amb el seu pare, la família estem molt units, i la veritat és que elles fan el que jo els dic, és estudiar, treballar i fer esport. I elles amb això ho segueixen fent. Evidentment tenim tots moments molt baixos.
I m'ho imagino. Li he dit, com està la casa per la tolada, perquè hauria d'haver preguntat, que ahir va anar, i va fer 54 anys el Sandro,
sí,
vas anar a la presó, vas anar a Soto del Real, com està?
El Sandro està bé. El Sandro, és una persona molt forta en general. Ell fa tot l'exercici que el deixen i això, pues, físicament està prou bé. Ell és una persona tot terreny que s'adapta a situacions difícils i aquesta és una molt difícil. Però, lògicament, hi ha moments de baixón per tots. Cada vegada que ens han dit no a la llibertat, ens hem ensorrat. Hem passat molt malament, psicològicament, perquè dius, és que ara ens han de dir que sí. És impossible que ens diguin que no, perquè la jurisprudència tot ens va a favor, aportem proves. Doncs cada vegada que ens diuen que no, la veritat és que és una davallada moral molt, molt gran.
Hi ha una cosa que aquí li pregunto amb Pau Molins. Avui explicàvem una notícia. Clar, avui hi ha hagut gent que diu, no, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. És evident que la situació de la Dolors Bassa i de la Meritxell Borràs té molt poc a veure amb la del Sandro Rosell. Vaja, res a veure, només una cosa, que és la preventiva. I quan parlo de preventiva, ja fa temps que ho dic, i ho sap la Marta, perquè això ho hem parlat, i ho he parlat amb el Pau Molins, la relació periodista amb el Sandro i jo, no puc explicar la nostra vida, perquè la gent ja ha de comprar el National Geographic, però per entendre'ns, la meva relació amb el Sandro era molt bona i després va anar deteriorant. Per circumstàncies mil, que hi ha algun dia passa. Però hi ha una cosa que sí que amb això em vaig posar al costat del Sandro, que és amb el tema de la presó preventiva. I això, jo em dic, bueno, ara ho dius amb la presó preventiva, per què? Ho dius per aquests? No, ho dic per Ignacio González, i ho dic pels nanos del Sassua que estan al País Basc, i ho dic, per exemple, perquè hi ha una cosa que avui hem dit al programa, que és que m'he posat les mans al cap, hi ha hagut una noia que un exfutbolistes van violar, i això és així. Des del mes de desembre han estat a la presó. Van sortir ahir, després d'estar en presó preventiva, sense judici. Jo que estic a favor de que la gent no surti de la presó si hi ha delicte de sang, delicte de violència de gènere, delicte de violació. Clar, quan veus que hi ha aquestes, que et poses al mirall davant de la justícia i veus aquestes injustícies comparatives, dius, home, alguna cosa potser no s'està fent bé. Pau Molins, estem d'acord o no?
Absolutament d'acord. Jo crec que estem en una mena d'estat d'excepció, judicialment parlant. És a dir, jo no ho havia vist, ja tinc una certa edat i una certa experiència en aquest món. Jo no ho havia vist mai. I, efectivament, la situació dels presos polítics presos, no entraré en aquesta discussió, però la situació del procés de Catalunya judicialitzat per les institucions espanyoles, doncs ha eclipsat, segurament, la situació del Sandro Rosell, no? I des del punt de vista de l'abús de la presó preventiva, perdoneu-me, però jo dic que és pitjor. Però dic que és pitjor que la situació dels Jordis i del Forn i del Junqueras, perquè porta 9 mesos, no perquè el Sandro sigui especial, vull dir, perquè porta més del doble del que porten ells. I per tant, la situació d'injustícia és terrible. I aquí no hem d'entrar en els fets. És igual, escolti'm, si és un tema econòmic, o si és un tema, un delicte polític, o si, escolti'm, l'important és, el que deies tu, Jordi, escolta'm, si és una situació de perill per la societat, com és un delicte de sang, un delicte contra la llibertat sexual, on està en perill la societat, tothom està d'acord que la presó preventiva és necessària. Però en aquests casos no ho és pas.
Hi ha un fragment de la de la, del que diu de l'auto de la interlocutòria.
Sí.
Que diu que és, un, que és una... Pel que la, la Carmen Lamela denega la llibertat de Sandro Rosell, perquè diu que hi ha risc de fugir, és una conversa intervinguda el 16 d'abril del 2017. Que diu Teixeira, el president de la Confederació Brasileña de Futbol. Pero que se me garantiza que no me pillará y también que no tienen cambio de entregar a la gente. Y Alessandro dijo, el único sitio que pienso que es peligroso para ti, lógicamente, es casa de los gringos, lógicamente, y Europa. Y Alessandro dijo, no, no, Europa ni hablar. Y Alessandro dijo, y los gringos tampoco, en el resto del mundo, en mi opinión, no tienen ningún problema. Pero vamos a estar seguros porque en dos semanas estaré allí. Estaré con Tamina y le preguntaré, voy a pedir, no a preguntar. Y Alessandro dijo, tú le dices que Ricardo quiere ir allí, pero necesito una garantía suya. Tú le invitas para que él entre y salga de allí. Aquest fragment és el que s'agafa a la Carmen Lamela per no deixar sortir Alessandro de la presó, no?
Aquest és un dels indicis que s'agafen per dir que en Sandro Rosell té molts contactes internacionals i que bueno, arriben a dir que ja s'estava preparant la seva fugida quan en aquell moment, quan es produeix aquesta conversa, que evidentment el Sandro desconeixia que s'estava gravant per part de la policia a seves esquenes, perquè el Sandro portava 2 anys en investigat. Això sorprèn, no? Perquè, escolta, si tu agafes un tema de nou i necessites un temps, i bé, encara es pot justificar. El Villar va estar 10 dies perquè acabaven de descobrir el tema, l'havien d'agafar les proves, però el mínim indispensable per posar-ho en llibertat. Tornant a la conversa, aquesta conversa la podia tenir qualsevol persona. Vull dir, el Teixeira li pregunta en el Sandro, escolta'm, tu saps si a Tailàndia, si perquè volia fer un viatge en allà.
Per tant, el Sandro en cap cas volia marxar del país, de cap de les maneres.
No, si no sabia ni que era investigat.
No, deixa'm dir que el Sandro en cap moment ha pensat mai marxar del país, ni deixar-nos a mi i a les nenes, evidentment, i menys els seus pares. En aquesta conversa, el senyor Teixeira volia anar amb la seva nòvia a fer unes vacances a Tailàndia i li va preguntar al Sandro que per bon havia de passar, com el senyor Teixeira crec que tenia un cas obert als Estats Units molt antic, no podia anar als Estats Units. I llavors pues el Sandro li va dir el que sabem tots per internet, pues a Europa no vagis, crec que a Qatar no hi ha extradició, però com hi haig d'anar per feina, ja t'ho preguntaré.
Ja. És una excusa, Jordi, perdona, eh? Sí. És una excusa de la judicatura per tenir el Sandro a la presó.
Si el jutge considera...
S'ha de vestir d'alguna manera, clar.
Deia que si el jutge considera que hi ha risc de fugir de la presó preventiva, és l'única manera d'evitar que una persona investigada en una causa oberta fugi?
Evidentment no. Evidentment no. Estem en un món tecnològicament molt avançat. Vull dir que hi ha mesures alternatives molt menys gravoses, que és el que diu la llei i la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que tant se'l posen a la boca des d'Espanya, no? El Tribunal Constitucional, que s'ha d'obeir al Tribunal Constitucional. Escolti'm, doncs, per què no es llegeixen la jurisprudència del Tribunal Constitucional? Què diu que la presó preventiva ha de ser una situació superexcepcional i sempre que no hi hagi cap altra mesura per aconseguir aquella finalitat, que és que no se'n vagi, doncs escolti'm, li posen una pulsareta, li retiren el passaport, perquè per anar a Qatar es necessita el passaport, i estàs al cau de la calle, no hi ha cap problema, li retires el passaport, li fas presentar-se, li poses una pulsera i acabat el problema. Però no, el tenen a la presó amb un avançament de la pena com si ja estigués condemnat, que és està proscrit pel Tribunal Constitucional. Per què no llegeixen la jurisprudència del Tribunal Constitucional? Per què insisteixen que Catalunya es salta en la Constitució i, en canvi, en aquest cas, se la salten ells?
La pregunta és... Home, fa 3 mesos el Pau Molins va explicar aquí, en aquest estudi, que la Carmen Lamela no havia fet cap diligència els últims mesos.
És cert.
És a dir, que no s'havia mogut res de la investigació fa 3 mesos. Això continua igual?
Continua igual, han passat 9 mesos. És a dir, es va fer una sola diligència, que va ser la declaració d'Indir Holstein, director general del grup saudí, que va pagar les suposades i negades per nosaltres comissions il·legals o il·lícites, i no s'ha fet res més, excepte les meves constants peticions de llibertat, que això han tingut entretinguda. El tema del procés a Catalunya també l'ha tingut molt entretinguda, però el cas del Sandro Rosell no s'ha fet res. Aquesta tarda es produeix una videoconferència en la que declara el Romario,
que era tant... que encara no havia declarat fa 3 mesos.
Quin gran jugador a l'àrea, sí. Però després...
Però no havia declarat encara.
No. Aquesta és una altra que m'agradaria explicar, denunciar aquesta situació. Allà en judiciament criminal exigeix al jutge prioritat absoluta en les causes en pres, lògicament, perquè és una causa, és una situació excepcional. El Senat brasiler va donar 5 dates possibles per fer una videoconferència amb el Romario, a l'Audiència Nacional. Va donar una data al mes de novembre, una altra al desembre, una altra al gener, una altra al febrer i una altra al març.
L'última.
Sabeu quina data va agafar?
El març.
La del març, fàcil de contestar, perquè estem ja al mes de març. Doncs aquesta tarda es produeix aquesta declaració. I és la segona prova que s'haurà fet en més de 9 mesos. Jo confio, perquè jo encara confio en la justícia, ja sé que costa, però encara confio en la justícia, si no plegaria veles i tancaria el despatx. Jo encara confio que potser després d'aquesta declaració, doncs el fiscal pensa, la fiscal diu, escolta'm, doncs potser sí que el posem en llibertat.
Quan sabreu el que ha dit Romario? És oberta per vosaltres, pels advocats, o no?
Sí, sí, nosaltres hi serem. Ja serem a la declaració.
Depèn del que digui el Romario, facilitarà la sortida de la presó del Sandro, o no? O ja és imprevisible?
Jo considero que, en teoria, diguéssim, el resultat d'aquestes proves no intervenen per res en la situació de presó preventiva, perquè són dues coses completament diferents. Completament diferents. Una cosa és la culpabilitat, o no, que es veurà en el judici, i es desprendrà de les proves. La prova l'ha demanada la policia. La prova del Romario, amb tots els respectes, no aportarà absolutament res a la situació de fons de la imputació del Sandro Rosell.
Anem al dia de la detenció, que és el 22 de maig del 2017. Marta, tu recordes com ha anat tot plegat o no?
Sí, ho recordo, però intento no recordar-ho gaire, perquè va ser un dia molt, molt desagradable.
Éreu a casa, no? Era el
estàvem
matí,
a casa,
no?
estàvem... Bueno, ens vam llevar, jo vaig anar a esmorzar a la cuina i el Sandro es va quedar a l'habitació. Llavors jo estava a la cuina, vaig veure com picaven i picaven de baix insistentment, i vaig trobar-ho estrany i vaig decidir baixar. Jo anava amb bata, que diguéssim, no? Veig moltíssima gent a la porta, tot de premsa al fons i tot de policia, no? De guàrdies civils i policia nacional, i vaig dir, abre la porta, i llavors jo vaig demanar la placa perquè em vaig espantar moltíssim, i em van ensenyar diverses plaques, i vaig pensar, crec que haig d'obrir, i vaig obrir, i ràpidament van voler pujar tots a casa, bueno, vam pujar com vam poder, perquè volien entrar molts a l'ascensor, i jo estava espantadíssima, dic, no, més de 4 no, sisplau, que s'enfonsarà l'ascensor, és veritat, i vaig pujar dalt, i llavors em van demanar pel Sandro, i dic, està dormint, anem a l'habitació, dic, Sandro, i no hi era. Dic, doncs no hi és. Oh, s'hi ha escapat. Dic, com? Què vol dir que s'ha escapat? Dic, estarà fent esport, que cada matí quan es lleva ell se'n va fer esport. Diu, oh, on dic, a córrer la Diagonal o al gimnàs, no ho sé. Total, que s'ha escapat, no està, s'ha escapat. Bueno, dic, perdoni, és que deu estar al lavabo. Dic, al lavabo tampoc hi estava. Jo vaig trobar també estrany. Dic, bueno, està fent esport, és que cada matí surt a fer esport. I res, al cap de 5 minuts arriba el Sandro, s'obre la porta de l'ascensor i apareix ell tot suat de dalt a baix, que venia de fer esport, d'entrenar. Perquè ells deien, tant d'hora al matí ja fa esport. Dic, doncs sí, quan es lleva. I res, llavors ja hi vam seguir. I bueno, em van tenir primer a mi. Vaig anar cap a fer l'escorcoll que es diu a la casa de l'Empordà. I vaig estar amb la policia ensenyant-los tota la casa, tots els possibles forats, tots els possibles armaris.
Quanta estona va ser això, Marta?
Bé, jo vaig arribar al quartel de la Guàrdia Civil com a mitja tarda, i m'hi vaig quedar allà fins al vespre.
Fins allà?
No, bueno, has d'estar allà... Sí, jo estava esperant, aviam què
sola.
Em deien. Sí. Sí, sí.
Aquella nit ja Sandro dorm a les dependències de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia. El porten a Madrid... Dies després, no? Em sembla que no és 24.
Crec que va fer dos nits a Travessera de Gràcia i després ja va passar cap a Madrid.
Cap a Madrid. Com està ell allà dins? Com viu allà dins el Sandro?
La vida dins la presó és una vida molt rutinària. Sempre et lleves a la mateixa hora, et tanquen la cel·la a la mateixa hora, el menjar... Tot és rutina. Ell intenta fer el màxim esport que et deixen, perquè ell s'apunta a totes les activitats esportives i en aquelles que t'accepten ell va, i després també dedica molt temps a escriure. Cada vespre se senta com mitja hora o una hora al seu escritoriet de la cel·la i escriu les seves vivències, els seus sentiments.
Per tant, podria fer un llibre sobre les memòries del que li ha passat a la presó?
Sí, perfectament.
Ho vol fer, tu creus?
Ja ho veurem, això, ja es veurà.
O sigui, està fent com han dit les conselleres, un dietari, no?
Sí, ell, tots els seus sentiments, les coses del cas, les seves experiències allà dins, les persones que coneix, la seva vivència amb en Joan, que també pateix molt pel tema del seu fill que deus conèixer.
Sí. Bueno, la història del fill del Joan, que és una cosa tremenda, que és aquesta persona d'Andorra, que tenia un fill que va tenir un accident laboral, que es va quedar en cadira de rodes.
Exactament.
I que ell no ho ha pogut viure tot el dia a dia.
No, això el fa patir molt el seu pare, moltíssim.
Dorm sol a la cel·la ara, el Sandro, ja? O...
No, amb en Joan, sempre, amb el seu company. Sí, gràcies a Déu es tenen l'un a l'altre i això, vulguis o no, doncs ajuda molt.
És veritat que s'han vist amb altres presos coneguts de catalans o no? Perquè si havia vist amb en... Primer es va dir amb en Jordi Pujol. S'ha dit també...
El Pujol, sí, es van veure mentre estava, es veien, en tant en tant, poc, però es veien. Amb en Cuixart és amb qui més es veu, perquè coincideixen, crec, en l'horari de poliesportiu i en l'horari de missa, si no m'equivoco. I amb en Sánchez es veuen molt poc, perquè coincideixen molt poc amb el que és amb horaris, perquè cada un està en un mòdul diferent. A vegades coincideixen quan hi ha visita d'advocats, pels passadissos, aquestes coses, però coincideixen poc.
Podeu parlar? Cada quan pots parlar amb el Sandro?
Jo cada dia hi parlo.
Per telèfon, eh?
Per telèfon, ell em truca, allò... són uns 4 minuts. Cau la fitxa, que diguéssim, i quan s'acaba la fitxa, clac, es talla. Són uns 4 minuts, normalment intenta trucar entre 7 i 8, però jo sempre porto el mòbil al damunt, no fos cas.
No fos cas.
Sí.
Visita, règim de visites, quin és?
Pots anar cada setmana, el dissabte o el diumenge. Nosaltres anem cada dissabte. Això és molt esgotador físicament, psicològicament. És molt esgotador perquè prepara el viatge, perds tot el dia entre anar i tornar per estar 40 minuts a través d'un vidre. El vidre és que... Tots els que van a presó odien el vidre. El vidre és
terrible.
És molt dur, et fa sentir molt malament. I després tens el vis-a-vis mensual, que aquest és el que aprofitem a tope, i llavors hi ha un vis-a-vis íntim.
Que és allà, el vis-a-vis pots entrar amb la família per
sí, són cinc, quatre persones que poden entrar sempre que siguin familiars.
Els pares del Sandro són grans ja?
Són grans.
Com estan?
Els pares del Sandro estan regular perquè són gent gran, ja han passat dels 80 i no els hi toca viure una situació d'aquestes tan incomprensible, passen malament, sí.
Com afecta tot això en una família a l'hora d'organitzar-se des del punt de vista fins i tot econòmic, tenint en compte el que ha significat això?
Sí, és difícil, és una situació molt diferent a la meva vida de normal, no? Quan tens tots els recursos bloquejats, no és fàcil de viure.
Tot està bloquejat, eh?
Absolutament. Absolutament.
Comptes...
Comptes, tot bloquejat. O sigui, jo no puc cobrar els lloguers, per exemple, si tinc un local i jo vic d'aquest lloguer, doncs no el puc cobrar, perquè va sempre el compte bloquejat, etc. O sigui, no... Civilment és com la mort civil, no?, per dir alguna cosa. Per sort, la família del meu marit, els meus sogres, estan fent un gran esforç econòmic i m'ajuden. M'ajuden molt, gràcies a ells, és que vaig tirant endavant. I aprofito per agrair-los i a ells, als meus cunyats també i als meus pares.
El club què te'ls està portant, Marta? El Barça?
Club, vols dir el Barça?
Ah, sí.
Mira, no, jo no he demanat mai el recolzament al Barça com a institució, mai, ni el Sandro tampoc. El que sí he tingut sempre és el recolzament dels amics dins el Barça. I tinc molts amics, des del president Bartomeu, el Barto, el mestre, la majoria dels membres de la Junta, que formaven part de la Junta del Sandro, sempre m'han recolzat emocionalment, moralment, amb tot. Marta, el que vulguis, el que ens demanis... I molts treballadors, i fins i tot hi rebo moltes cartes de penyes, de socis...
Alguna sorpresa positiva que no t'esperessis?
Mira, totes. Totes en el sentit de que no m'ha fallat ningú. És més, gent que potser nosaltres podríem tenir discrepances, doncs en aquest sentit m'han trucat donant suport. Agraeixo, i és que per això he vingut, per agrair a tothom el suport moral que ens estan donant, perquè per nosaltres això ens ajuda molt a seguir lluitant i a tirar endavant, moltíssim.
Acabo, hi ha una cosa que no entenc, tampoc ho entenc, perquè és clar, ja no estem parlant de la presó preventiva, que és el que l'origen de parlar d'això, 9 mesos i una setmana en presó preventiva, és una altra història, que és el tema de l'apropament, que aquesta és una altra cosa, que dius, bueno, per tenir-los en una presó, almenys tenir-los més a prop, per això que comentaves. Els que vam anar a Estremera, per exemple, vam veure que en Estremera estem parlant de que estàs tot el dia, perquè no és Madrid, és has de fer Madrid més tots els quilòmetres que han fet a Estremera.
Sí, econòmicament és un gran desgast i psicològicament, perquè fer tot el dia de trasllat per veure't 40 minuts és molt dur.
Això de demanar el trasllat, que no han aconseguit tampoc pels presos que estan en el cas polític, que...
Nosaltres ho vam demanar fa una setmana, perquè fins ara teníem l'esperança, no volíem demanar, perquè no semblés que ja llançàvem la tovallola, no? Però clar, després de 9 mesos a la presó, ara ja sí que ho hem demanat. La setmana passada vam entrar la petició a institucions penitenciàries a Madrid, i lamento molt decebre aquí en públic a la Marta, no? Però molt em temo que diran que no. Molt em temo que diran que no. i serà un altre greuge afegir a la llista de greuges que estem patint, no? Que està patint el Sandro i la seva família, perquè això no només pateix el Sandro, pateix la seva família, no? I aquest és el drama, perquè una persona pot estar privada de llibertat, però això va molt més enllà. Ja no només la incomoditat de tenir que desplaçar-se 1.200 quilòmetres a veure un ser estimat, no? Sinó el gasto que s'ho comporta, bloquejat tot el patrimoni, doncs ha de demanar doncs, al seu sogre que li deixi aquests diners per poder traslladar-se, sinó la impossibilitat de preparar una defensa com caldria, com el dret de defensa garanteix a la Constitució. Escolti'm, com es pot preparar una defensa d'un cas complex com és aquest, que s'ha produït des de fa més de 10 anys, els fets, que són tot tema bancari de fluxos econòmics, que has de mirar papers, has de fer una pericial comptable, una auditoria, intentar... Impossible a través d'un vidre. Impossible. Doncs escolti'm, nosaltres hem demanat que es desplaci aquí, perquè aquí a Catalunya, que hi ha les competències, estan des de fa moltíssims anys, van ser les primeres competències que va rebre la Generalitat de l'Estat espanyol sobre tema penitenciari. Aquí a Catalunya ens podem connectar per ordinador amb els presos. Vull dir que ja podríem fer servir, però no podem tenir, com surten en les pel·lícules americanes, escolta, en una habitació com estem ara nosaltres aquí, que puguem parlar, tocar a la persona, amb un ordinador, veure la causa, que són milers... Impossible, impossible. I ens consta que altres presos sí que els hi deixen. Això és un altre més.
Per què està passant tot això?
Doncs aquesta és la pregunta que jo comprenc que... O sigui, no ho entenc jo, que em dedico a això. Com li expliques a la família o a una... que no estan acostumats a aquest tipus de viure aquest tipus d'experiències? Com li expliques? Jo de la família ja hagués canviat d'advocat. Jo els he dit, escolta'm, jo... És que se m'han esgotat els arguments. Estem en una situació, deia abans, d'estat d'excepció. És a dir, per mi és... inversemblant el que està passant. Perquè, a més, quin interès té Espanya, les autoritats judicials espanyoles? Mira que tenim problemes en aquest país, oi?
Bueno.
Doncs, escolta'm, doncs, quins interessos està protegint Espanya ficant a la presó preventiva, sense judici, amb una persona com el Sandro Rosell? Quan resulta que no hi ha perjudicat. A Espanya cap ni un. Els fets no han ocorregut a Espanya. Però no hi ha cap perjudicat a Espanya. I gent que s'ha quedat diners públics, que sí que han de protegir, de tots els espanyols, resulta que estan en llibertat. Que ens sembla molt bé que estiguin en llibertat fins que arribi un judici i que tinguin una sentència condemnatòria que s'hagi de complir. Però escolti'm, aquest tema, la Confederació Brasileña de Futbol ha dit que no és perjudicada. Però que quin problema? Que són incapacitats els brasilers. Els brasilers, en aquest senyor, el senyor Teixeira, que se suposa que és el que està al capdavant de l'organització criminal que imputen, resulta que està en llibertat al seu país, al seu propi país. Llavors, què carai està fent Espanya investigant aquest fet i ficant a la presó una persona quan quins interessos està protegint? Si ningú es queixa, si ningú ho reclama. I clar, això és inversament, perdoneu que m'escalfi, però és que, Jordi, m'has fet una pregunta que em fa molt mal a mi, molt mal, que és dir, com li expliques això, com expliques aquesta situació, i sobretot, com li expliques a la seva dona i als seus germans? És, de veritat, és molt dolorós, això.
Són les 11:28 minuts, avui ens ha acompanyat la Marta Pineda, la dona del Sandro Rosell, també ens ha acompanyat el Pau Molins. Per cert, Pau, una cosa que va passar l'altre dia a la ràdio que té coses inexplicables. L'Alberto em puja en un taxi per entrevistar un taxista i de cop i volta hi puja la dona de Fèlix Millet i li diu això.
Jo crec que de la forma que va anar tot, el Pau Molins ens va traicionar com advocat, perquè va tirar tot sobre el meu marit per defensar Convergència.
Això un dia has de venir a explicar què va passar exactament, largo y tendido, que diria el García.
Doncs a mi em sap molt greu, ja ho vaig sentir, em van trucar a diversos periodistes, i jo per respecte a la gent gran no vaig voler dir res. Però a mi em fa molta pena, això. Jo entenc que és una persona gran, entenc que és molt difícil a certes edats en general és difícil en qualsevol edat, eh? Però en certes edats, doncs, tenir-te que assabentar del que ha fet el teu marit, ho entenc, i el més fàcil és escampar les culpes cap a terceres persones, no? Jo només vull recordar que l'estratègia que jo vaig dissenyar, i efectivament el senyor Millet va acceptar, de dimissió, confessió, reparació, és el que ha aconseguit que el senyor Millet, encara avui, quasi 10 anys després de l'expoli del Palau, estigui en llibertat. Gràcies a aquella confessió. Clar, ara dir que jo això els vaig trair, escolti'm, primer que en aquell moment no se'm va explicar res de lo de Convergència, era impossible que jo... Vull dir, i que no té res a veure una cosa amb l'altra. La confessió, la dimissió, la reparació dels diners fins a on van poder, doncs es va fer amb els fets que em van explicar. I això de Convergència va sortir bastants mesos després. Fins i tot jo crec que jo ja els havia deixat com a advocats per raons que no entraré.
I que algun dia explicaràs.
Sí, deixem que passi una miqueta el temps, sí.
Dos quarts de 12. Hi ha molta gent que diu que en el cas del Sandro hi ha per molts motius. Un aquest, però que també hi ha un tema d'aquí de Florentino Pérez i de Neymar, que això algun dia també se n'hauria de parlar. Això no li preguntaré a la Marta, però li preguntaré al Pau Molins. Tu creus que pot haver-hi alguna cosa al darrere de tot això que s'està parlant?
Si tingués constància i hagués presentat una querella per prevaricació contra la jutgessa i contra l'Audiència Nacional, no? Si tingués constància de que al darrere hi ha una mà negra, però clar que li dones voltes, clar que li dones voltes, perquè com no hi ha una explicació jurídica a aquesta situació i et preguntes com és possible, perquè nosaltres hem fet investigacions i tal, jo ja descarto, jo abans havia dit, jo descarto que hi hagi ni res secret, que cap peça secreta, ni Estats Units, ni res.
Res, això Estats Units, res, això que
no, Estats Units, si algú ha demostrat, és que va de pressa en les seves investigacions judicials. Vull dir que si haguessin volgut alguna cosa contra el Sandro ja ho haguessin demanat. Vull dir, és que llavors... Clar, si jo tingués la constància de que hi hagués algú al darrere, doncs ja ho hagués denunciat. No ho sé, però que és estrany, és evident, i que és un abús, és evident, i ara estem doncs, preparant una demanda al Tribunal Constitucional, que aquesta segur que no en faran com les que presenta el Rajoy contra el procés de Catalunya, que es reuneixen el dissabte per respondre-les, doncs aquestes n'estic convençut de que trigaran molt i després les rebutjaran, però si més no ens obrirà la porta per anar a Europa, que tampoc és que vagi massa ràpid, no? Però, en fi, és que el problema és que no tenim cap més alternativa, no podem fer res més. Res més que denunciar-ho públicament i intentar, si més no, això reconforta en el Sandro i la seva família, el sàpiguer, doncs, que la gent és coneixedora d'aquesta situació i que els recolzen moralment, però poca cosa més podem fer.
Pau, moltes gràcies, Pau Molins. Marta Pineda, molta sort, records de la família.
Moltes gràcies.
Són les 11:32, ara tornem.